Volta de Full. Un programa dirigit a la gent de totes les edats, on hi cap de tot. Anècdotes, curiositats, històries de cada dia. Volta de Full, un cop al mes a Ràdio Falset. No hi donis més voltes. Si vols saber-ne més, Volta de Full. Esteu escoltant Ràdio Falset i això és Volta de Full. Avui estic molt ben acompanyada. És un luxe per a aquest programa tenir unes persones que amb el seu tarannà són capaces d'anar molt lluny amb dues rodes. Estic parlant de la penya ciclista del Priorat. Molt bon dia a tots. Us dono les gràcies per haver acceptat la meva invitació i per la vostra predisposició, perquè tinc al meu costat a l'Anna Llop. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Al Joan Esteller. Bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
I al Joan Carles Artiol.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bon dia. Bé, com que és un programa curtet i tinc moltes preguntes per a fer, primer voldria saber, començaré pel Joan. Joan,
i tant.
Com i de quina manera va començar aquest grup de gent que sortia en bicicleta i un bon dia va decidir fer la penya que actualment?
Bé, jo amb aquells anys jo encara no havia nascut, però el meu pare formava part de la penya quan se va fundar i tot va néixer arrel de que a l'any 1984 se va organitzar una cicloturista, una marxa, i per aquí el Priorat, i ho van fer un grup d'amics, no? I en els que també formava part el pare de l'Anna, el Joan Llop. I arrel d'aquí se van començar a tramitar tot, a moure papers, perquè tot això, el tema burocràtic és lent i aquestes coses. I a l'any 1987 ja finalment es va fundar la penya ciclista Priorat. I ja des de llavors hem anat tots entre tots nosaltres, l'hem anat mantenint amb canvis de junta, va entrant gent nova, va sortint gent, i com un funcionament d'una entitat del poble.
Qui són els membres que componen la junta de la penya ciclista?
Actualment està formada per 6 persones. Hi ha un president, que és el Jordi Pallejà, un secretari, que és el Tomàs Pallejà, el seu pare, un tresorer, que és el Jaume Mestre, jo, el Joan Esteller, que soc vicepresident, i llavors tenim dos vocals, que són el Joan Llop fill i el Joan Llop pare, que els diem nosaltres.
Com es va les bicicletes? És el típic regal del Dia de Reis, la primera bicicleta. Jo recordo casa meva els meus germans, a mi no m'han regalat mai cap. Ma germana també, jo no encapat us diré per què. I el jovent s'ha aficionat a recórrer camins i carreteres amb aquest vehicle. En quina edat cada un de vosaltres va començar, si recordeu, la primera bicicleta?
Jo no sé en quina edat vaig començar a aprendre a anar amb bici, però anava amb la bicicleta d'una cosina meva i és un dels regals que em va fer més il·lusió perquè me'l van donar quan començaven les vacances de Nadal. I bueno, era una BH d'aquelles que teníem abans tots. I, bueno, i anava d'un poble a l'altre, clar, llavors tampoc les carreteres no era el que era ara i això, i m'ho he passat bomba, devia tindre, no sé, potser 10 anys o, o així, amb la meva primera bici.
I tu, Joan Carles?
Jo igual, de molt petitet, no recordo ben bé l'edat, però l'afició no l'he perdut mai, i sé que de petit ja hi anava en bicicleta, i des de llavors no ho he deixat, de petit, de crio, vas en este bicicleta, llavors te vas fent gran, te va agafant l'afició, inclús vaig córrer amb alguna carrera amb el meu cunyal, el Joan, però bueno, no ens ho hem deixat d'estar.
Molt bé. I tu, Joan Carles? Ai, Joan.
Joan. Jo des de ben petit, a casa meva també, tota la meva família ciclistes, el meu pare, el meu germà gran, ja vaig néixer i ja hi havia bicicletes que sobraven per tot arreu. I, vulguis o no, el germà petit, me va fer que jo anava recollint totes les bicicletes de casa que s'havien anat utilitzant.
Sí, tu anaves de segona mà.
Sí, però cap problema, quan ets petit això, lo important és poder tenir-ho.
Exacte. Bueno, us dic tot això perquè ara us confessaré una cosa, però no ho digueu a ningú, eh? Que quedi aquí entre naltros. Jo no sé anar en bicicleta. No me'n van regalar mai cap, no sé anar en bicicleta. Me'n van ensenyar. Sé que n'hi vaig aprendre, però anar en un camí recte. O sigui, quan venia a curva, jo baixava de la bicicleta, i bicicleta jo donàvem la curva, que va tornar a pujar. O sigui, imagineu-se jo amb bicicleta per la carretera Porrera. Ojo, té delicte això, per això dic, ostres, no ho digueu a ningú, no.
Tranquil·la, que no ets la primera que no sap anar amb bicicleta.
Ja, però dius, que hòstia.
I mai està per aprendre.
I me fa com a cosa, perquè penso, bé, si sapiguessis anar amb bicicleta, trobo que és una cosa que gaudeixes de, doncs, bueno, de grup d'amics.
Jo vaig estar molts anys sense anar amb bicicleta, perquè, clar, llavors te fas gran, tens fills, i així no pots sortir amb la bici, i ara, quan als 45 vaig començar amb bicicleta, doncs també una mica la sensació aquesta que dius tu, de ai, 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 també els primers dies, també la tenia, eh? Però, bueno, si t'agrada i amb voluntat, tot,
sí.
Com diu ell, tot s'aprèn.
És tindre l'afició, també, no?
Sí, són ganes.
I perdre la por...
La por, a poc a poc, sobretot amb el tema de la carretera, a poc a poc se va aprenent. I ja, al principi, les primeres sortides sempre són molt complicades, perquè agafes molta velocitat, és una bici amb unes rodes molt, molt fines, tot i que cada cop es fan més amples, no tens la mateixa estabilitat que pots tenir amb una bicicleta, la típica que tenen tots els nens, la BTT, la bicicleta de muntanya. Sí. No és el mateix. Però tot i així, poc a poc, a base de sortides, tot això se va millorant i s'ha de tenir paciència. No voler tenir pressa, no voler córrer quan no ens sentim segurs sobre la bicicleta, i ja està. Sobretot l'important és això, que tu estiguis còmode a sobre.
Còmode i gaudir del paisatge.
Sí, amb això també jo volia dir que aquí tenim sort que hi ha la penya, perquè si algú té ganes de començar o així, pues sempre té gent que el pugui apoyar, no? Jo recordo la meva primera sortida, doncs vaig fer super pocs quilòmetres i tots m'apoyaven i tots molt bé. Vull dir que a vegades trobes gent pel carrer que et diu ai, m'agradaria fer això, i penses, doncs per què no? És provar-ho. Clar, necessites una bicicleta, això sí, però lo de més, doncs a poc a poc.
Ganes, i llavors també un estat físic també,
bueno,
una mica...
Lo vas agafant a poc a poc, també l'estat físic lo vas agafant.
No és una cosa de dir jo m'entreno per anar amb bicicleta.
No, bueno, ja vulguis o no, al realitzar sortides ja a poc a poc ja et vas entrenant. Nosaltres, per exemple, aquí a la zona del Priorat, sortir amb bicicleta de carretera durant l'hivern és molt complicat, fa molt fred, a les pujades, encara que vagis tapat, sues, i llavors a les baixades agafes velocitat que a vegades... superen 60 km per hora, i suat amb aquesta velocitat a l'hivern a 5 graus, boira, hi ha un seguit de condicionants aquí que fan complicat que a l'hivern se pugui sortir. Llavors moltes vegades comencem la temporada, doncs, al mes de març, i molta gent durant tot l'hivern no toca la bicicleta i comença el mes de març a sortir, i a poc a poc, doncs, cada setmana anem fent la sortida, anem ampliant els quilòmetres cada cap de setmana, cada diumenge, fins que i al cap de 2 mesos de sortir ja fas el 100 amb una sortida, i els fas i arribes sencer. No arribes a allò que t'has d'estar tota la tarda el diumenge estirat al sofà perquè no t'aguantes. També llavors entra també lo que cadascú vulgui sortir o pugui sortir durant la setmana. Una persona que et surt 3 dies durant la setmana i a banda fa la sortida al cap de setmana, el cap de setmana anirà molt ràpid ja, perquè hi haurà el seu cos ja té una condició, no? Però hi ha gent que no pot i surt de cap de setmana en cap de setmana
i va millorant.
També a poc a poc.
Quin és el lloc on heu anat a fer més quilòmetres, o que heu fet més quilòmetres? On t'heu arribat?
Jo el dia que em vaig fer més, 145. I, bueno, supercontenta.
I tu, Joan Carles? Ells...
Jo sobre el 170. La vegada que... El que passa que jo ho he fet amb 2 etapes. Eren 2 etapes en el sentit de que abans em feien més, ara no fa tant temps que va en bicicleta, perquè vaig fent peron, no n'he fet massa. Però, bueno, sí, crec que 170, 180 fa temps vaig fer.
Tu,
I ara tenim...
Jo he superat els 200.
Ja, ja l'he vist, que se mirava amb una cara de dir jo més, jo més.
Jo vaig fer 205, el meu tope. I bueno, llavors doncs, també vam fer... Fem a vegades algunes així tirades llargues, però durant diferents dies. Ara fa 4 estius, farà 4 estius a l'any 2013, durant l'estiu vam fer doncs, el que es diu la Transpirenaica. Vam sortir des de Sant Feliu de Guíxols i vam arribar a Hendaia, a Sant Jean de Luz, que està al País Basc francès. Sí, i vam travessar tot el Pirineu. En 8 dies, 800 quilòmetres, doncs surt una mitjana de 100 quilòmetres al dia. Que és més complicat que fer un dia 200 quilòmetres. Perquè cada dia havies d'estar
clar,
allí.
Clar, és sí. Disciplina també.
Bueno.
Una mica de disciplina sí. També. Heu aconseguit guanyar algun premi així individualment?
Jo he corregut algunes curses, però més que curses són marxes d'aquestes que s'organitzen per gent aficionada. No he competit professionalment i, ni de forma amateur ni res, sinó simplement he participat en algunes per gaudir. I per aquí al Priorat se n'organitzaven algunes, hi ha hagut gent del Priorat que ha guanyat alguns trofeus, vale? Però no, personalment jo la bicicleta la disfruto, la gaudeixo. Si tinc ganes de fer una cursa, una marxa cicloturista, diguem-ho així, la faig per un repte personal, per disfrutar. Hi ha gent que corre molt, hi ha gent que va molt ràpid i hi ha molt nivell, ni que no ho sembli, amb aquestes marxes. I, bueno, Carlos, quan era jove, va competir.
El que passa que ha canviat molt, no? És el que deia el Joan, no? A còpia dels anys tot això ha canviat molt. Jo me'n recordo quan era jovenet que amb l'afició de meva o amb el meu cunyal o Joan... personalment a través de la penya ciclista, no, ella llavors va estar en un equip i va córrer una temporada en un equip, però llavors quan correm, inclús la penya ciclista teníem una miqueta d'equip, no? Ja t'estic parlant de...
Bueno, ja, bueno, però...
Molt jovenets. Ja. I llavors, a través de la penya ciclista de Priorat o a través de la penya ciclista de Mora o no sé si era de Flix, s'organitzaven entre uns i altres com unes carreres, no sé si en recordeu, que es deien socials. I clar, llavors érem molt els ser jovenets, doncs també teníem un tipus de llicència i fèiem alguna carrereta d'aquestes. A la millor nosaltres anàvem a córrer Flix, llavors a fer alguna social als Guiamets o Capçanes, o aquí Falset. Vaig arribar a córrer, no sé si un parell de voltes al Priorat, les vaig acabar les dues, no guanyar res.
Bueno, però els
passa... El que passa que és una mica... però bueno, disfrutàvem, o sigui, no sé si a Flix també... A Flix, doncs, no sé si vaig fer un quart o un cinquè lloc. Aquí a Falset vam córrer una, que corríem, doncs... Hi havia Xecors de Massà, que també pujaven a córrer, que també estaven dins de la penya ciclista. Okay. Hi havia uns quants de Mora, també, que corrien a la penya. I entre les penyes, feien així com a carrer... Però, clar, tot això ha anat canviant molt. I sí, correm. Guanyar, no sé si vaig arribar a guanyar mai, crec que no. Algun tercer lloc, cap alguna social a Capçanes, me penso. No ho recordo bé, no? Però bueno, és més l'afició, no?
És l'afició més.
Això ha canviat molt tot, no? Perquè abans era tot una mica d'anar molt per casa, ara ja és una altra història.
Sí, s'ha professionalitzat.
S'ha professionalitzat
tot,
moltíssim.
I que nosaltres siguem amateurs, tot està ja en un nivell que de que la gent, tot i ser amateur, doncs fa molts quilòmetres, porta bicis molt bones, que el material també se nota a l'hora de, doncs sobretot de competir, i veus gent aficionada que treballa, com qualsevol persona d'aquí al poble, que fan, poden arribar a fer 15.000 quilòmetres en un any. I això són molts quilòmetres. Hi ha gent que no es fa ni amb el cotxe.
Ja, ja.
Doncs, clar, i aquesta gent té un nivell molt elevat. Llavors, s'ha professionalitzat tot molt.
Clar, això de amateur, més que tot és per reunir-vos i gaudir, doncs...
Exacte, d'una diada.
D'una diada.
Exacte, amb els companys.
Aquí dic diada, aquí Falset, el que organitzeu, hi ha actes de les festes del poble, és la bicicletada, no? Bueno, a la bicicletada.
Sí, per la
festa major.
Festa major, correcte,
per
sí.
La festa major.
La bicicletada popular, que ara aquest estiu del 2017 serà la 25a bicicletada, que celebrem els 25 anys
els
ja.
Els 25
que fem,
anys ja.
Que fem la bicicletada popular.
Passa ràpid el temps.
Sí, sí, sí.
Vale, una cosa que sempre, que ara bueno, i criden molt l'atenció, no? Perquè sempre se'n senten a dir a les notícies, no? A veure, com veieu la consciència de ciclista i la consciència d'un conductor quan aneu per la carretera?
Sí, tot just aquesta setmana, no? Hem sentit a dir que han atropellat el Froome i que hi ha hagut morts per la carretera. Clar, és un tema que ens hauríem de conscienciar bé les dues parts. I normalment tots els que pedalem també conduïm i sabem el que és, no? Hem de tindre una mica de, pues, això, de coneixement, tant quan anem en cotxe com quan anem en bicicleta, que també a vegades creem perill. Però clar, sobretot quan anem en cotxe, perquè el que va en bicicleta sempre és el més dèbil.
És el que es porta la pitjor part.
Sí, bàsicament això que diu l'Anna, al final nosaltres anem a la carretera, som, entre cometes, som els dèbils, no? Però hem de prendre consciència per banda i banda, sobretot els cotxes, guardar el metre i mig de distància, recordar que se pot xafar la línia contínua quan estàs avançant un ciclista. Si et veuen els mossos no et diran res, està permès, i l'important és guardar aquest metre i mig i no ficar-se nerviós, perquè si t'has de parar perquè ve un cotxe de cara, te pararàs 5 segons, després ja es podràs avançar. Llavors nosaltres el que fem és sobretot intentar evitar carreteres que són molt transitades, perquè el Priorat tenim molta sort en aquest aspecte, carreteres poc transitades, boniques per pedalar també, però moltes vegades doncs has de passar algun moment per alguna carretera, sobretot les de Montroig, Montbrió, aquestes hi passem bastant, són carreteres molt transitades, sí. I quan anem naltros per allí, tot i que hi ha un arsen bastant ample, procurem, doncs ja inconscientment ja ens fiquem d'un en un, tot i que podem anar de dos en dos,
de dos en dos,
inconscientment ens fiquem d'un en un per ja la por, no? de que te passa un camió, te passa molt a prop, i a vegades aixeques la mà i la gent doncs s'enfada perquè te diuen si no t'he tocat, no? Però passar a prop també crea una inseguretat al ciclista, i si fa vent també doncs lo pot desequilibrar. Nosaltres també anem sobre una bicicleta que podem, en qualsevol moment podem moure una mica el manillar i la trajectòria canvia a mig metro, podem entrar a mig metro a la carretera i allí hi ha el cotxe, camió o el que sigui que passa a prop, doncs allí te pot tocar, o inclús amb el mateix lo rebuf que es diu, no? Que inclús amb el mateix rebuf, l'aire mateix, de la velocitat del cotxe, ja te pot crear, no? una caiguda mateix.
O sigui, hi ha una vulnerabilitat.
Exacte, estem molt exposats.
Latent,
però bueno.
Lo que passa que falta molta consciència també per part del ciclista, no? És a dir, és el que deies tu, un ciclista és vulnerable, però hem de pensar que som vulnerables, però no pel fet de ser vulnerables tenim els drets, els drets de poder circular com vulguem, no. Circulació vial és igual pel vehicle que pel ciclista, és exactament el mateix. Una rotonda, quan un és dins de la rotonda, té preferència, sigui cotxe, sigui ciclista. Un semàfor és un semàfor, tant en vermell com en groc, com en bàrbar, tant per un cotxe. El problema està aquí, que falta molta consciència. Ja et dic, no per part del ciclista, sinó que, si dic per les dues parts, els vehicles sapiguer que la circulació és la que és, que s'ha de respectar, i que un ciclista és un ciclista però s'ha de respectar, i el ciclista, doncs, del contrari, el mateix. Exactament el mateix, tenim els mateixos drets en aquest cas, i les mateixes obligacions, la carretera és de tots, i no els ciclistes, i el pagès que va en el tractor, i el treballador que va amb una màquina, a lo que sigui. Vull dir, el problema està aquí, que, ostres, un ciclista me fa nosa, ostres, un tractor me fa nosa, no, vull dir, jo també sóc conductor, i quan vec amb un ciclista, si t'has de quedar al darrere, doncs te quedes al darrere, però també sóc ciclista, el que no puc fer és anar pel mig de la carretera, vaig sol, no, o si la llei ens permet d'anar a dos, doncs anar a dos, no d'anar a 25. Vull dir que el problema està és el conjunt, tant uns com els altres, falta molta consciència, i el resultat està aquí. Cada dia les notícies estan donant accidents, sigui per culpa d'uns o sigui per culpa dels altres.
Aquesta setmana que va passar el Chris Froome, un guanyador del Tour, un ciclista ja famós, no? Ell va penjar un tuit al Twitter, i va ficar que el conductor l'havia perseguit per fora l'asfalt, de que ell havia sortit i el conductor l'havia perseguit, lo van vestir, front va caure, no es va fer res perquè va penjar el tuit a l'acte, li va destrossar la bici, yeah. Però no es va fer res. Però el punt aquest de dir, pues ara ja vaig, no, a fer mal,
tu,
no?
A per tu, sí,
clar,
sí.
Lo va tirar al terra, lo va tirar a la cuneta i evidentment el cotxe no va parar, va marxar. Yeah. Probablement sense saber qui era, perquè si arriba a saber segurament que això pot tenir una repercussió gran, no? Perquè yeah. Si acabes de tirar amb un triple campió d'un Tour de França, doncs potser s'ho hagués pensat, però tot i així, clar, aquestes coses de per banda i banda, també, sí, el que
sí,
diem,
sí,
no?
Sí,
que...
sí, no, se veu cada cosa, i és el que dieu vosaltres, no? És la consciència de cadascun, i consciència la gent, doncs no sé, va d'aquestes maneres boges, no?
Sí.
Perquè és així. Quines edats comprenen a la penya ciclista del Priorat, des del més petit al més gran? A veure.
El més petit n'he de tindre 14, no?
Una cosa així. Soci ho pot ser tothom.
Actius,
soci pot ser de més petit i tot, eh?
No, en actiu, sí.
Però
més
que pedali, que vingui així a les sortidetes, així uns 14, i el més gran, 75. No?
Sí.
Que encara pedala,
actiu.
També.
Actiu. Perquè la penya n'hi ha de més grans, també, no?
Sí. De més grans,
sí, n'hi ha algun
de
més
gran. Sí, soci, sí.
Ah, bueno, soci,
en quant a soci n'hi ha algun de més gran.
Vale. Jo vull dir que pedali,
però
no?
Vull dir que, sí,
que pedali, doncs, el més jovenet, això, uns 14 anys, pues així crec que ara fan tercer d'ESO, els més jovenets que venen, i els més grans, doncs, això...
70,
70, els 70, 80, ja, 75.
Déu-n'hi-do, Ret.
I encara mos peguen canya.
Ah, aquí està. Aquí està. Té les cames reforçades i... Bueno, perquè estan acostumats, els hi agrada.
Sí.
Bueno, és el que tu dius, no? Més o menys una mica de tot. Quins llocs destacaríeu per recórrer amb bicicleta que us hagi allò impactat més?
Jo recomano, aquí tenim una gran zona.
El Priorat, però, és únic,
és a dir, el Priorat és una zona que ara a part s'està donant molt a conèixer amb el tema de cicloturisme,
sí.
I sí. Molta gent, molts ciclistes van a Cambrils, fan estades a Cambrils, molta gent estrangera, i pugen a pedalar cap aquí, pugen pel Coll de la Teixeta o pel Coll Roig, sí. Pel Coll de Jou, i pedalen per aquí perquè els agrada molt, és una zona molt bonica, molt tranquil·la també, sense molts cotxes, moltes carreteres, que es poden fer moltes rutes diferents. I bé, a banda d'això, sobretot en temes de ciclisme, el més bonic és pujar a colls, pujar a ports.
A ports, clar, ports. Llavors, de muntanya.
Com el Pirineu, Alps, clar, i totes aquestes tot coses, no hi ha cap lloc, els paradisos ciclistes.
M'agradaria saber la manera de com organitzeu les sortides. Si poseu, feu algunes reunions, si poseu en contacte...
A principi de temporada sempre se fa, doncs, una trobada dels socis, no? Los simpatitzants que sobretot surten a pedalar més, ens trobem aquí a la seu, que està just aquí al costat, de la ràdio, i decidim una miqueta quin serà el calendari, sobretot de coses més grans que es vulguin fer. Les sortides de cada diumenge, doncs, se parlen de diumenge en diumenge. Però, doncs, ens fiquem petits reptes, com si diguéssim, no? Hi va haver uns anys que s'anava al final de temporada, sobre el setembre, entre l'any 92 i el 2002, crec que va ser, uns 10 anys, s'anava de Falset a Montserrat, amb la bicicleta. I era, doncs, com una fita. No? Ara... s'ha ficat molt de moda tot el tema de les marxes cicloturistes, aquestes, sí. Que dèiem, no? Llavors, per nosaltres, ara mateix, uns quants del club de la penya estem, doncs, ens estem preparant perquè d'aquí al dia 21 de maig és la Polar Gran Fondo de la Mussara. I ens estem preparant per fer-la. Llavors, clar... són petits reptes que a tu t'obliguen, doncs, al dia a dia a haver d'anar amb la bicicleta, i a poc a poc, doncs, ens anem marcant les rutes que ens volem fer, no? Anem augmentant el quilometratge per fer rutes més llargues, més dures, i de diumenge en diumenge anem decidint una miqueta el que farem.
I aquí la Mussara, quan hi ha?
No, és una marxa que comença a Reus, puja cap a la Mussara, llavors se'n va cap a Prades...
fa tot un...
passar la volta al Montsant, és un recorregut.
Sí, ha de ser guapa.
Sí, guapa i dura.
Sí, ara t'anava a dir guapa i dura, perquè el Montsant, a peu,
sí, sí.
Amb bicicleta no he anat, A peu sí, però vull dir que sí, sí, teniu un gran tarannà, una cosa que a mi sempre m'hagués agradat a dependre en bicicleta. Ara ja, no
sé. Sí, ets a temps, eh? I
sempre sí, és a temps, que sí.
I a la penya després també fem grups diferents. A vegades, pues, clar, cadascú agafa un nivell diferent i un no pot anar... A vegades també sortim tots junts, els que tiren més s'esperen, no?
Sí,
i van esperant
bonic,
els altres.
Ah,
és bonic, perquè també ens ho passem bomba i és molt xulo a tots. Però si no, fem grups per, pues, per nivells. La gent s'ajunta conforme el nivell
conforme
que té. I el que s'ha proposat fer aquella temporada.
Clar, sobretot ara mateix, per exemple, no? Que estem uns quants preparant aquesta marxa que és llarga i dura, són quasi bé 200 quilòmetres, 3.000 i pico metres de desnivell positiu, llavors uns quants doncs, hem de sortir i hem de fer més quilòmetres. Nos partim en dos grups, un fan la tirada més llarga,
llarga i
un altre fan la tirada
més
curta, i doncs, el diumenge es separa a esmorzar... Parem en un bar, fem un entrepà, fem una Coca-Cola... És un ambient de familiar, de disfrutar i gaudir de la sortida. Mm-hmm. No anem en cap moment a passar-ho malament, com si diguéssim. Ens agrada el sofriment aquell, però és un sofriment sa, perquè et ve de gust doncs, arribar a dalt del coll, no?
Te compensa,
i apretes de... Te compensa,
exacte.
Que és el sofriment bonic del patiment de l'esport, que tothom que fa esport doncs el coneix, que t'agrada, no?, aquell punt, però no anem a patir.
No.
Sinó que ens anem esperant, si fa falta parar, parem i ja està.
Molt bé. Anècdotes n'haureu tingut moltes, perquè en tant de rodatge... Explica'm-ho en alguna, a veure, així que es vingui ara de...
Bueno, d'anècdotes sempre n'hi ha moltes, però clar, és important no dir noms, sobretot.
No, bueno, sense dir noms.
Perquè sempre en passen moltes i algunes són molt gracioses, però també una miqueta que poden fer com vergonya, no?, la persona que li va passar. Per exemple, n'hi ha una de que sempre hi ha gent que va fer ports, no?, i durant l'estiu pues, se marca un repte perquè és quan fa més bo per poder sortir. Jo, bueno, me'n vaig a fer ports. I se'n van anar, doncs, a un port d'Itàlia molt famós, que es diu Stelvio. Llavors, pues, lo van començar a pujar, és un port molt dur, no?, són uns 20 quilòmetres pujant, amb unes rampes dures del 8-9%, i venga amunt. I hi havia un moment que hi havia un cruce, un desviament, i tenies... l'Estelvio, que el tens allà al costat a un quilòmetre, i en canvi si agafes el desviament, la cruïlla, doncs te'n vas amb un altre port que encara puja més amunt, que és un port que ja és suís, crec,
suís.
Perdó, que se diu un Brail Pass. Total, que la persona que el va anar a pujar, doncs se va equivocar, i va, i venga amunt, fins que al final
no
doncs, lo van haver d'anar a buscar amb el cotxe, perquè, clar, veien, estaven esperant a dalt al port els seus amics i familiars, i veien que no arribava, i van haver d'anar a buscar amb el cotxe. Perquè, clar, allí no hi ha WhatsApp ni res,
clar,
estàs
ni res.
A l'estranger. I, bueno, n'hi ha més, per exemple, quan això que vam comentar...
T'havien agafat amb les dents al manillar.
Sí.
Mirant al terra.
No arribava mai. Un altre, per exemple, doncs, quan vam fer la Transpirenaica, això que he comentat, d'aquests 8 dies en bicicleta, doncs clar, són 8 dies en bicicleta i a l'acabar l'etapa, la ruta, com si haguéssim el dia, t'havies de recuperar d'alguna forma i tots teníem, doncs, cadascú se ho feia a la seva manera, no? Jo, per exemple, me prenia un sobre amb salts minerals, així, recuperador, i després, durant la tarda, una bona banyera amb aigua freda, gelada, me ficava de panxa per avall per recuperar una mica la circulació a les cames. En canvi, hi havia d'altra gent doncs, que se feia una espècie de batuts així de proteïna d'ou i clar, això ho feia, doncs, no teníem, en aquell moment no teníem res, havíem d'anar a comprar supermercats i això, perquè anàvem d'hotel a motel cada dia, i se comprava cacaulat i barrejava lo batut aquest, los polvos de l'ou amb el cacaulat. I va començar a remenar, llavors, clar, s'ho bevia, però allò li feia un revoltillo a l'estómac que durant la tarda allà a l'hotel doncs, allò, era un espectacle.
Hi havia un huracán, vaja.
Sí, clar, cada dia estàvem igual. I a part no és que fos molt, molt agradable,
ja.
Perquè això doncs, són productes d'aquests forts.
Químics,
no?
Vaja.
Sí. Llavors, bueno, hi ha altres anècdotes, no tant, per exemple, la mateixa Transpirenaica, doncs l'últim dia mateix, jo mateix vaig caure a l'últim port i me vaig fracturar la clavícula, coses d'aquestes, i sustos n'hi ha molts. Vale. Llavors, doncs, cada diumenge sempre surten coses divertides per riure i comentar.
Clar, sí, de riure riem molt,
sí,
això.
Sí, sí.
I això és bonic. Això és molt
ara fa poc vam fer una sortida amb el Joan Carles i el Josep Maria, i el Josep Maria li agrada molt, molt esmorzar.
Vale, esmorza bé.
I li agrada molt.
Hosti, tant, sí. Ara m'has...
I aquest ara dia, doncs, pensar, sí. No vam parar, només vam parar a fer una Coca-Cola perquè havíem de fer molts quilòmetres, i ell no va... I ell només se portava barretes. En canvi, pues, nosaltres portàvem una miqueta més de menjar, jo un bocadilla petitet, i ell, bueno, se va emprenyar, a mi no m'enganyareu més, a mi no m'enganyareu més, això de no parar a esmorzar... No,
va ser divertit.
Sí, perquè acabàvem la taula i pujàvem pel Molà, i em va dir, sí, el pròxim diumenge m'agafo el cistell de la BH i em poso llangonisses i botifarra.
Cistell de la BH rosa.
Rosa.
Hombre,
sí, sí, ens ho va dir, a mi no em fotreu més tot el matí pedalant sense esmorzar amb una merda de barretes, tio.
L'últim dia que vam sortir i vam fer 150 quilòmetres, se va portar 5 entrepans.
Va bé, això. Doncs molt bé, doncs us torno a donar les gràcies a l'Anna, al Joan Carles i al Joan per haver estat aquí al programa, i fins aquí espero que hagi sigut de l'interès de tots els radioients, i recordem-nos que aquesta programació es repeteix a les 6 de la tarda el diumenge i el dimarts. També recordo que hi ha telèfons de la ràdio que podeu trucar per qualsevol consulta o opinió, que són el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-11-35, 977-83-11-35. També ens podeu trobar a la web de la ràdio, radiofalset.cat, i allí podeu, doncs, també hi ha likes i, bueno, podeu opinar. I fins aquí el Volta de Full d'aquest mes de maig, i em despedeixo de tots vosaltres esperant que passeu un molt bon cap de setmana, i fins al mes que ve, adeu-siau.
Has vist, no tenim res més, però ens esmarem a mereixer la sort i lluitem amb ganes l'esforç, i sentir que podem canviar el món, o que almenys farem moure quelcom que ens faci més lliures, que ens ajudi a sortir d'aquest pou que hem cavat amb tants anys d'egoisme i lliçons, que no veus que ja n'hem tingut prou. Cal mereixer, cal aprendre qui som.